Sant Jordi és més.
D'aquí a dos minuts entrem a l'Àgora Esportiva amb Carles Planchar, Joel Díaz, Laia Tudel, Emira Pérez de Rozas i Carme Barceló.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs.
Jo sí que caic. Caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
Quants de milions has dit?
1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Menja ràpid. Fàcil. El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Trinxat Carlit. Cuinat cada dia a Puigcerdà.
6 del matí. Al Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I al Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
No hi havia València dos amants com nosaltres. Cardamans com nosaltres en som parits ben pocs. Del llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix l'Àgora Esportiva.
Atenció, Lamine, Yamal, que marcarà. Gol. Molt, molt, busca Ferran, Ferran a l'interior de l'àrea, atenció. Ferran xuta, marca, gol. Marcos Llorente fa la centrada, el gol de Lookman.
És que totes les decisions arbitrals de l'eliminatòria...
Totes han caigut cap a la mateixa banda, sí.
Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions després de no poder superar el 0-2 del partit d'anada. Carles Planchar, Joel Díaz, Laia Tudela, Emilio Pérez de Rozas i Carme Barceló. Bon dia.
Bon dia.
Ui.
Què?
Hem intentat pujar el to, eh?
Bueno, jo és que vaig a dormir uns nervis, Ricard. Emilio, que no vaig poder.
Bueno, però aquesta nit Rosalía, nen.
Això sí, aquesta nit vaig a Rosalía, sí.
Sí, que estigues tranquil. Tu almenys mira de tu. Sí. De Rosalía, tu.
Ja.
M'entens? Com t'estimo Barcelona. M'entens? O sigui que ja està. Tot allò que guanyaràs, de veritat.
Què va fallar, Carles?
Bueno, jo primer de tot...
Part de l'àrbitre i tot això?
Sí, no, jo em vull sumar aquest discurs dels barcelonistes que estem orgullosos de l'equip, de tal com va anar, de que ho donen tot, de que siguin quines siguin les circumstàncies adverses, fins l'últim minut, amb 10 jugadors van estar allà intentant-ho, igual que van fer en l'eliminatòria de Copa del Rei, amb unes circumstàncies més o menys similars, no? Ara, jo intento fer una anàlisi des d'un altre punt de vista, que segurament som la minoria de barcelonistes, el que pensem que amb aquest tipus de discurs no n'hi ha prou. No n'hi ha prou perquè realment dones compte que per competir a Europa necessitem algú més. Hem d'estar molt contents dels jugadors que tenim, de la remesa de jugadors que tenim de casa, joves, amb un futur esplendorós, però els hem de complementar amb jugadors d'alt nivell, perquè quan a mi em diuen no, és que el global de l'eliminatòria el Barça ha sigut superior a l'Atlètic de Madrid. Jo pregunto, superior amb què? Superior amb gols? No. Superior amb joc? Bueno, el joc li ha donat més efectivitat a l'Atlètic de Madrid que en el Barça, no? El joc, sabem que el Barça, precisament, estem reclamant des de fa molt temps que en quant a joc no té control del joc, no ha tingut control de l'eliminatòria en cap moment, no ha tingut control del partit. Ahir, concretament, amb 2-0, era el moment de poder controlar el partit, i també una vegada més, com a molts partits, ja no només de Champions, que han sigut tots, sinó durant la Lliga, que veiem que sí, guanyem, perquè individualment crec que som molt superiors i té un joc molt enfocat des del punt de vista individual, però no acabem de controlar els partits, no? I clar, aquestes coses et fan pensar que si volem arribar a l'excel·lència i volem no caure en aquest discurs de que portem 10 anys sense guanyar i aquest pas anirem
que
a
fan, i que 10
anys i que s'esforci, sí. Estem contents amb això, doncs jo penso que hem de reclamar un punt més. I si tu analitzes moltes coses, dius el gol d'ahir com va venir? Va venir d'una jugada que és la mateixa jugada que s'ha repetit en el partit d'anada i en el partit de tornada, diverses vegades, i no s'ha corregit. I aquesta mateixa jugada és la que provoca dues expulsions, que hi ha gent que s'ho mirarà des de la perspectiva de que, ostres, clar, el Bart, que ha sigut molt justa i que igual el Koundé podia haver arribat i no era vermella i tal, i hem d'analitzar per què es produeix aquesta jugada. I, clar, si no analitzem això i no corregim, doncs és el que dic, mai podràs millorar. I si no millores, no podrem arribar mai a l'excel·lència per poder tenir un equip que guanyi després de guanyar, i torni a guanyar, i torni a guanyar, i es mantingui aquí i pugui competir a Europa. Aquesta és la meva visió, i per això jo és el que reclamo, de dir, ens hem de posicionar més cap a aquesta àrea. No?
Barceló.
Estan bastant, posaria com un 70% d'acord amb el Carles, amb la seva exposició. Jo també diria que entenc, no formo massa part d'aquest discurs de l'orgull, però sí que entenc que el barcelonisme s'agafi, perquè realment té motius per agafar-se, a aquest nou Barça que feia doncs, uns anys que no vèiem. No? Sí que és real que la Masia està donant uns fruits que, si es poguessin combinar amb jugadors amb molt més ofici de talla mundial, com diu el Carles, doncs això ja seria el combo perfecte. Però, clar, aquí ens trobem en una situació de club, no? Vull dir, al final, els jugadors que més cobren en el Barça, que són Ter Stegen, Lewandowski, que bueno, ja veiem com està la situació, aquests sous i aquestes barbaritats, això el Barça ni ho vol ni ho pot pagar, la qual cosa em sembla molt bé. Però, clar, després també tenen jugadors com Rafinha, que són nivell top, que ostres, també aquí també podríem obrir un parèntesi i dir, bueno, Rafinha també podia haver anat més en compte amb un amistós a Brasil que no jugava res, doncs pensar més amb el que li resta de temporada amb el seu club que no pas amb aquell partit, no? Vull dir, ara podríem dir moltes coses com aquesta, no? Però jo sí que entenc, Carles, que ara el barcelonisme, a banda de pagar una entrada per veure la Minya Mal, que també, i els turistes, que també, tenim un grup de joves que d'aquí 3 anys estaran molt més fets i tant de bo, puguin conviure amb 2-3 fitxatges de talla mundial que al final et consoliden com a equip absolutament top, no? I ahir, clar, la gent com s'han ballit emprenyada perquè ha perdut, emprenyada amb l'arbitratge, però això queda com en un segon pla. La sensació de dir aquest any tampoc, però ho veig d'una altra manera, i aquí hi ha uns... Ja no és allò de dir, ostres, ja són floretes i brots verds, no. Aquí ja realment comences a tenir una planta que té molt bona pinta, però és cert que no ens arriba. Com deia Messi, i he repetit moltes vegades en aquesta tertúlia, i ja ho vaig dir fa 2 mesos, 1 mes i 3 setmanes, per la Champions no alcança.
Laia.
No alcança. Sí, el que passa, fa molts anys, no, que fem servir això de que no alcança, deia, uns anys que no, el Barça no juga una final de la Champions. és a veure, en certa manera, a vegades pot semblar injust reclamar-li a un equip que ha de jugar a la final de Champions, perquè només aconsegueixen dos equips a tota Europa, però és que en 10 o 11 anys, jo crec que el Barça, per ser, i ho dèiem l'altre dia, no? per considerar-se un dels grans d'Europa, hi hauria de ser en algun d'aquests anys. També és cert que no és el mateix els primers anys d'aquests 10 que aquests dos últims, com l'equip doncs, que ho ha eliminat, bàsicament perquè ara tens un projecte de futur. I això fa que ahir fos una decepció, evidentment, quedar eliminat de la Champions, perquè és la gran il·lusió del barcelonisme, però no és una derrota que faci trontollar el projecte, perquè el projecte té una base molt sòlida i que és això, en aquest punt en què connecta tant amb l'afició, que és molt jove aquest equip i que realment doncs, és un equip que respon i que no li pot retreure res, perquè aquests jugadors ho estan donant tot i t'estan portant a un nivell i t'estan fent unes temporades que per la joventut que tenen, doncs segurament és molt més del que podies esperar. Ara, és cert que aquest projecte de Flick o el Baby Team o d'aquest projecte tan jove ha arribat en un punt que necessita un reforç per part del club, o sigui, l'àrea esportiva i sé que hi ha la condició econòmica, però tu si aquest projecte el reforces amb un jugador de talent, vull dir, tu has de fitxar talent, no has de fitxar, si el talent ja el tens, no has de fitxar un jugador que el talent ja el tinguis a casa, perquè és que si no, no fem res, si fitxem suplents no fem res, o sigui, tu has de reforçar aquest projecte amb una peça al davant que et marqui la diferència. Tu tens el millor jugador o que el que marcarà els pròxims 10 anys o pot marcar els pròxims 10 anys de futbol, que és Lamine Yamal, l'has de reforçar amb alguna peça més, i no de 18, sinó de 24. No sé, deu haver-hi jugadors, ja sé que són cars, però és el moment en què si el Barça vol fer aquest pas necessita també fer aquest esforç. I jo estic convençuda que Deco ho vol fer, que Joan Laporta també, vull dir, i que diran, falten els diners, d'acord. Però és aquest moment, aquest és l'esforç que ha de fer el Barça perquè el projecte hi és, perquè el futur el té, perquè connecta moltíssim amb l'afició, tots aquests jugadors, però l'any passat quan em van eliminar de les semis, dèiem, no passa res, la sensació era més, però amb això l'any que ve hi serem.
Sí, ara és diferent.
Any ha estat una miqueta per sota, sí, l'equip.
Joel i Emilio. Joel.
Sí, jo penso que si no, vull dir que segurament si haguéssim passat a aquesta eliminatòria molt probablement haguéssim caigut a semifinals o a la final, perquè tu veus el nivell del PSG, veus el nivell del Bayern, sobretot d'aquests dos equips, i dius hòstia, estem una mica lluny d'això. Dit això, i en referència també al que deia el Carles abans, l'Atlético està a 22 punts del Barça en la Lliga. A 22 punts. I ens ha eliminat de la Copa i de la Champions. Què passa aquí?
Doncs això és el que hem
de fer. No, ho sé, però vull dir, a l'hora de ponderar qui juga millor futbol o qui és millor equip, no sé, doncs tenim que estar a 22 punts en Lliga. Si tu analitzes les dues vegades que l'Atlético de Madrid ens ha fet fora d'aquestes dues competicions, les dues vegades tens la sensació que el factor arbitral dona-li el pes que tu vulguis, però ha intervingut, o sigui, el criteri que marquen els àrbitres a l'hora de marcar com volen que jugui a futbol és important, sobretot quan jugues amb l'Atlético de Madrid. I aquí és on jo em faig una pregunta, i és, la UEFA, la federació, quina mena de futbol vol premiar? Quina mena de producte vol oferir? Què li interessa? Que triomfi la manera de proposar els partits de Simeone o la manera que tenim nosaltres de jugar a futbol? Ja sé que sona excusa, però per mi no ho és. És a dir, els àrbitres d'Europa, sobretot, perdoneu, marquen un estàndard del nivell d'agressivitat permès, del nivell de violència permesa, de què és groga, de què no és groga, de què és expulsió, de què no és expulsió. I a mi em fa la sensació que, de la manera que s'està arbitrant a Europa, el que s'està premiant és el futbol de l'Atlético de Madrid.
No, jo t'entenc.
És així, llavors em sorprèn perquè com a producte l'Atlético de Madrid és una merda. Com a producte audiovisual d'entreteniment és una autèntica merda. Que és entretingut,
bueno,
perquè davant té un equip...
Estàs bé a finals de la Champions,
però
el Barça no.
L'Atlético de Madrid pot jugar així perquè davant té un equip que proposa jugar a futbol. Perquè si no... Tu imagina't...
Jo entenc el que dius...
Dos equips com l'Atlético de Madrid. Sí, sí. Quina merda de producte audiovisual és aquest? Sí, sí. Bueno, doncs, què volen premiar?
La proposta
què volen premiar? No ho sé.
Penso que no ho dius com excusa d'equip petit i perquè ara està...
No.
Ho dius perquè és la realitat. Però has de pensar que la UEFA és els primers que s'adapten a l'evolució que ha fet el futbol, i el futbol ha fet aquesta evolució cap aquí, cap a evolució de futbol més físic, de més contacte, de defenses 1 contra 1,
sí, amb el
que hi ha molt més contacte,
clar,
defensa l'home, i clar, això dintre del reglament han d'adequar-se a tothom, i aquesta és la dificultat. Abans el que dèiem, es feia una falta tàctica, i ara són 15 faltes tàctiques que ja passen de falta tàctica, ja passa de falta normal perquè és contacte físic, i després es tracta de valorar. No pots acabar els partits amb 6 jugadors de cada equip expulsats. I això és el que està passant, sobretot a Europa. Però, clar, t'has d'adaptar.
Llavors, hi ha un...
El futbol romàntic, del futbol de posicional i de l'elegància...
Si jo no vull... No, perdona, estic parlant de romanticisme. El que vull és que si una cosa amb el reglament a la mà és groga, s'ensenya una groga, sigui al minut 6 de la primera part o al minut 86. M'és igual, però s'ha d'ensenyar la punyetera groga. Perquè, si no, estàs desvirtuant el joc i estàs jugant a una altra cosa. Ja està. El que passa que això ha passat tota la vida, ja ho sé. Però, bueno, què més dona? Vull dir, és el minut 6. Coque fa una entrada de groga. Groga. Perquè així Coque jugarà condicionat per aquesta groga tot el partit. Però, si no, això no, bueno, en fi.
Emilio.
Bueno, a ver, yo creo que el Barça no tiene arreglo porque la reflexión de Joel es compartida por muchísima gente. Entonces, como es compartida por muchísimos culés, no te arreglo. Y celebro, y sé que Carles no ha leído mi artículo de hoy, pero celebro que Carles coincida conmigo en que, mira, yo he perdido mucho, ¿sabes? Y la última vez que perdí fue el 15 de marzo. O sea que lo tengo muy claro. Muy claro, lo tengo clarísimo. Y sé, además, que... la diversitat, i aquí això, Ricard, ho hem parlat molts de cops, la diversitat, l'important en aquesta vida és saber jugar de moltes maneres i saber adaptar-te a moltes situacions. I el Barça, jo crec que con este amor, con este somos espectáculo, con este tal, no ha estat limitat ni per al PSG, ni per al Bayern, ni per al Real Madrid, ni per a l'Arsenal, ni per al City. Ha estat eliminat dos cops, i ja no parlo del que sí, parlo de la Copa, sinó també de la Champions. O sigui, i com diu el Carles, en cap de les quatre dos eliminatòries hem tingut possibilitat de passar. O sigui, el senyor Flick, que juga a l'atac, i defensa de riesgo i tal i qual, bueno, pues, és que no ha fet cap evolució, cap interpretació de com es tenia de jugar. O sigui, jo, al final, hi he arribat a pensar que de la mateixa manera que l'Atlètic de Madrid renunció a la Liga des del principi, jo he tingut la sensació de que Flick ha renunciat a la Champions des del principi i s'ha centrat en la Liga. Mira, jo no... O sea, lo que pasó el año pasado en Milán...
Però en base a què ho dius, això, Emilio?
No, déjame hablar, yo no he abierto ni la boca però, cuando tú hablabas.
Tío, home,
no.
Però...
Ni la boca, o sea, ¿vale?
No.
O sea, lo del año pasado de Milán no hemos aprendido, ¿vale? Lo del 4-0 del Metropolitano en la Copa no hemos aprendido. Del 3-0 en el Camp Nou con 20 y pico minutos para meter el cuarto, no hemos aprendido. Del 0-1 que podíamos haber sacado mal menor con 10 contra el Atlético en la ida de la Champions, fuimos para adelante con 10 y venga, y héroes, y qué bonito, y espectáculo, pam, 0-2 y nos mataron. Y ayer, señores, 0-2, 24 minutos, y palmamos. ¿Me entiendes? Que no, sí, hemos aprendido nada.
Pero tú estás señalando,
no hemos aprendido,
Emilio, pero tú estás
nada.
Mola,
o sea, no sabemos jugar las competiciones, no sabemos leer los partidos. Venga, o sea, de verdad, en serio. Y después, ya quisiera saber, Laia, cómo lo va a hacer Laporta para fichar, como decía Cruyff, porque la tesis de Cruyff era la que se puede volver a cumplir, bueno, que en realidad se ha estado pudiendo cumplir durante todos estos años, que es toda la Masía y los tres mejores del mundo. Y eso se ha acabado. Eso el Barça ha decidido hacer otro proyecto, emplear el dinero para otras cosas, endeudarse para otras cosas y no para tener a los mejores futbolistas extranjeros.
¿Para quiénes otras cosas, Emilio?
Yo tengo la sensación realmente de que esto es lo que quiere el culé. Y estar orgulloso, y estar contento, y
no, Emilio, no, el culé vol guanyar, deixa't estar.
Bueno, pues entonces, escolta,
Emilio, l'orgull és una cosa...
Que alguien le diga a Flick cómo se gana. ¿Me entiendes? Que alguien diga, porque Flick va a terminar esta temporada jugando peor fútbol, ganando, que me sabe mal que este Ramón, porque Ramón el lunes hizo un discurso magistral sobre el valor que tiene esta liga. Bueno, esta liga, el Madrid ya la ve por la tele cuando faltan 7.
Ah, la liga no val res.
Y el Atlético está
la liga 22, no val res, tú.
A 22 puntos. No ha peleado la Copa, no ha peleado la Champions. Quiero decirte, y era lo que nos habían prometido.
No puedes decir,
porque ahora nos hemos olvidado
que Emilio no puede decir que no ha peleado.
Y todos, ya está. Esto es lo que quería decir fundamentalmente. O sea, hay muchas maneras de jugar a fútbol y el Barcelona farda, chulea, está orgulloso de jugar de una manera. Pues estupendo, amigo. Mira, el trofeo que es el que todo el mundo valora más, tú no lo estás viendo, pero ni por casualidad.
A veure, Emilio, diverses coses. Vull dir, el barcelonisme no està només orgullós del que va passar ahir o del que va passar amb altres partits contra l'Atlètic de Madrid. No, està emprenyat perquè, evidentment, voldria guanyar i voldria estar a les semis i voldria estar a la final i tal.
No, però jo crec... Esta noche Emilio, vine al Real Madrid i el barcelonismo està contento.
Però esto és normal, Emilio.
¿Me entiendes? Esta es la vida del barcelonista.
No és tan tribunero el tema. I jo crec que, a més, tu senyales molt a Hansi Flick, està assenyalant molt a Hansi Flick, i jo, per exemple, ahir podria assenyalar-lo amb el tema del canvi de Ferran.
Un dios para este barcelonismo. Cuidado. Estoy señalando a Hansi Flick, porque ya te he dicho que he perdido muchas veces. ¿Me entiendes? Y en eso también estoy perdiendo. O sea, yo creo realmente que hay que darle una vuelta a esto y que hay que ponerse 0-2 en el Metropolitano al minuto 24 y no eliminar al Atlético de Madrid. Oye, perdóname, ¿me entiendes? Perdóname. Y cambiar a dos tíos...
Perdóname, ¿qué? Però quina és la tesi? Però quina és la tesi, Emilio?
Tu li vols donar la volta a l'estil? A veure, Emilio... Tu li vols donar la volta a l'estil? És a dir, vols canviar d'estil per poder guanyar títols? El resum del que has dit és això?
Mentira, Carmen, mentira.
No te pregunto.
No, yo no le quiero dar la vuelta al estilo. ¿Vale? Yo lo que quiero es que seamos inteligentes, es que le pongamos pausa cuando le podemos poner pausa. O sea, no jugar excitados todos los partidos.
Ya.
O sea, es que, no nos repitan, como dice Carles, que no nos hagan tres veces la misma jugada, o cuatro o cinco.
Però havies fet dos gols, no? De dir, escolta, pren a posar la pausa.
Però ahir tampoc...
Sí.
Jo crec que l'error...
Sí. O sea, que sí, l'equip... Que yo quiero jugar 80 minutos como juega el Barça. Pero es que los partidos, las eliminatorias, que tampoco...
Que això que diu l'Emilio, al final, és maduresa futbolista. No,
però és que el que diu l'Emilio és la realitat.
Con el 0-1 del Camp Nou, con el 0-1 del Camp Nou, me eliminamos al Atlético.
Eso es lo que digo, Emilio.
Pero Emilio, per mi és una realitat. Aquest ofici es guanya amb experiència i amb un tipus de jugadors.
Que no, aquest bombo. Que Frick jugarà mañana igual y pasado, que esto no es así.
Sí, sí, y ho ha demostrat des del minut que va arribar aquí.
Que la gente está orgullosa. Repito otra vez, o sea, repito lo del lunes, o sea, la gente está orgullosa de todo esto. ¿Me entiendes? Bueno, y la gente ayer...
Per exemple, Lewandowski, jo crec que va trigar massa a treure'l. No, perquè no, és un jugador que...
No té res a veure els canvis.
No, però jo penso... És un jugador que és madur, que et dona una certa...
Si està qui és
un... Necessites gols. Ja,
però a la Champions...
Si no s'aguanta els pets.
Sí, però ahir, per exemple, que no l'hagi triat Lewandowski, sempre l'havia triat Flick amb els partits importants.
Home, i tant. Lewandowski, si és bé, jugaria.
És perquè realment... Lewandowski t'aporta més ara mateix jugant des de la banqueta 20 minuts, i ahir no ho va fer, que no pas tot el partit, perquè físicament no aguanta... Jo crec que, o sigui, entenc coses de les que diu l'Emilio.
Sí, exactament. O sigui,
però jo no crec que ara és un... o sigui, l'orgull, quan la gent parla de l'orgull al culer d'aquest equip, jo crec que està relacionat perquè és el gruix d'aquest equip surt de la Masia i la gent s'identifica molt amb aquests jugadors.
I amb l'actitud,
que són molt culers, que s'ho deixen tot al camp, i ja hem dit...
I com a barcelonistes no hem de canviar d'aquesta línia. Aquesta línia l'hem de seguir, ara, perquè és el que ens dona, clar, en aquests moments, ha donat vida, i hem de seguir amb aquesta línia. Ara... Després hi ha l'altra línia, que és la que va més en línia amb el que està dient l'Emilio, de que això, amb això no n'hi ha prou, i que hem d'analitzar el per què passen moltes d'aquestes coses. El per què passa que amb 2-0 se't torna a escapar el partit. Perquè està passant això, i aquí, en aquest mateix estudi, s'ha parlat moltes vegades, però no moltes vegades contra el Chelsea o moltes vegades contra un equip de Champions. S'ha parlat aquí contra l'Osasuna, s'ha parlat contra l'Elx, s'ha parlat la setmana passada contra l'Espanyol... Que tot el partit tu dius, vam guanyar, sí, i tots saltant i tots contents i feliços perquè hem guanyat a l'Espanyol. Però analitza com ha passat, que pots, en un moment donat et poden empatar el partit i després vas i guanyes al final. I aquestes coses són les que he intentat jo dir amb la línia del que està dient l'Emilio, de que veus reiterades maneres de fer reiterades jugades que ens produeixen expulsions, ens produeixen gols, ens produeixen que quan tens el partit que el pots anar a controlar, tu mateix el descontroles i torna a canviar el partit, tornes a ficar per darrere. Aquestes coses les que hem de millorar i portem l'evolució del Barça de l'any passat en aquest és completament diferent. Tots sembla que estem d'acord de que el rendiment no és tan bo com el de l'any passat. Doncs si teòricament seguim amb aquesta línia, hem de ser autoexigents amb nosaltres mateixos i dir, si l'any passat estàvem a aquest nivell, aquest any, pel que sigui, per diferents circumstàncies, i no el volem analitzar perquè estem molt contents, baixem una mica aquest nivell, doncs en condicions normals, si seguim amb aquesta línia, l'any que ve tindrem un altre menys nivell. I el que hem d'anar a buscar és l'excel·lència, és el millorar, és el guanyar després de guanyar. I això és el que jo veig, que estem fent una involució més d'una evolució. No?
Però, Carles...
Un moment, una cosa. És a dir, estic d'acord que hem acceptat una narrativa que a poc a poc ha anat quallant, en la que som un equip ja una mica petit, no? Vull dir, ja no... I hem acabat acceptant... Calla, Emilio, o et juro que no parlo.
Robado, ¿me entiendes? Bueno, esta
es la narrativa. No, però, Joel, acaba, va.
És que aquest home, pues, no sé, que agafa un programa.
Va.
No, hem acceptat una narrativa...
Jo ja estic per tenir un programa.
Va, Joel.
Hem acceptat una narrativa segons la qual nosaltres ja d'alguna manera acceptem que no estem al nivell dels top 5 d'Europa, i això ha anat quallant, i és veritat que hi ha aquest cofoisme de dir, bueno, ara ja en tinc prou amb arribar a quarts i lluitar-ho, és veritat. Però també és veritat que si tu veus quin és el, o sigui, si analitzes quin és el problema del Barça a nivell de plantilla i segurament també a nivell de joc, perquè jo crec que Flick juga d'aquesta manera perquè no pot jugar d'una altra en molts casos, però és un problema única i exclusivament econòmic. Vull dir, està molt clar quins perfils necessita aquesta plantilla. No crec que Deco i Flick estiguin pensant en
hi ha altres coses. Per exemple, ahir no vam poder comptar amb Rafinha. I Rafinha aquesta temporada, si la compares amb el Rafinha de la temporada passada, ha baixat el rendiment.
Sí, és
per què ha baixat el rendiment? Quan parlem de la paraula rendiment, una paraula tan maca... Però
sí, perquè està lesionat molts mesos.
Per què està lesionat? Mm. Vull dir, aquestes coses són les que ens han d'analitzar...
Però no s'ha lesionat jugant un amistós en Brasil.
Per poder millorar.
I per què Pedri està com està?
Exactament. No? Això és el que hem de buscar, hem d'analitzar. Per què passen aquestes coses que ens produeix aquesta involució en vez d'aquesta evolució. I hem d'arreglar aquestes coses.
Perquè el futbol d'avui en dia es juga amb 24 tios. Amb 24 tios que tots juguen molts minuts. I nosaltres no tenim aquests 24 tios ara mateix.
És una altra condició que hem d'intentar canviar, intentar millorar amb això.
Però això són quartos.
Emilio.
Això són diners, no?
6, 7, portarem 10 anys i tal, encara no estamos uno por uno. O sea, estamos hablando de que deberíamos de intentar reforzar este núcleo maravilloso, prodigioso, corazón, pasión de la Masía, y no tenemos el uno por uno. O sea, han pasado años y seguimos viviendo de la herencia del pasado, que la herencia del pasado son estos chavales. Y no vamos a poder fichar a lo que necesitamos y al nivel que necesitamos este año, porque encima es un año de mundial, con lo cual los jugadores valdrán 100 millones todos. O sea, esto tampoco le interesa al barcelonismo. ¿Me entiendes? ¿Por qué no? Porque da esto que va contra todo y contra todos, y corazón y tal, y sobreviviremos y venga. De verdad, en serio, yo lo siento, pero es que el Barcelona ha chocado con su realidad, ¿me entiendes? Y esto es lo que hay, y esto es lo que ha pasado. Y hay equipos que juegan de otras maneras, que plantean las cosas de otra manera, que, insisto, que juegan a lo que hay que jugar para ganar los partidos. Y para eso, Karma, no hace falta renunciar al ADN del Barça.
Sí, entonces, Emilio,
hace falta un poquito de sensatez. O sea, tenía razón Flick cuando decía no hace falta un milagro. Lo que hace falta es jugar con cabeza.
A ver, Emilio, hay una part del teu discurs que l'entenc. L'entenc i la comparteixo.
Por eso lo hago yo, escolta, y por eso lo hago aquí. ¿Me entiendes? Y lo hago en mi periódico, que es donde me dejan. Pero yo sé que este discurso no es aceptado por el barcelonismo. El barcelonismo, no, como decía Ramón, está ilusionado por Lamín, ha vuelto al campo, está bueno, fantástico. Muy bien, por supuesto. Además,
però sembla que et faci ràbia.
Emilio, tenim que estar il·lusionats amb Lamín perquè Lamín allí...
Emilio, és que al final resulta que el culer estigui content, és un problema per Emilio Pérez de Rozas.
No, perdona.
Jo diria que es tracta precisament d'això, que el culer estigui content. no hi ha massa més
hòsties. Jo penso que hem d'intentar separar aquest orgull que sentim i aquesta il·lusió que sentim
del rendiment,
i s'ha d'analitzar quan falla el rendiment perquè falla el rendiment.
La gent està orgullosa, això és un problema.
Ara no s'entendrà, Carles.
Però perdona, és que vuelvo a lo mismo, es que vuelvo a lo mismo que lo de Lamine, que la discusión que teníamos de Lamine. O sea, y de todos estos que se comportan así. O sea, ¿qué pasa? ¿Que está reñido jugar maravillosamente bien y comportarse correctamente? Está reñido. Y lo que yo estoy proponiendo está reñido. O sea, jugar maravillosamente bien y tener cabeza y, insisto, y tratar de fichar, digamos, lo que necesitamos y haber dedicado a lo mejor Emilio. El dinero a otra cosa. Quiero decirte, eso está reñido con lo que yo estoy diciendo.
Es que en general
Emilio,
estem fent una
Emilio,
tertulia...
perdona, Laia. Sí. Emilio, no, perquè, per al·lusions, perquè m'has dit, Carme, quan has parlat dels diners. És que, aviam, una cosa és el problema econòmic, que ja sabem d'on ve, què passa, etc. Una altra cosa és el rendiment, i una altra cosa és una, entre cometes, una acusació que fas, que és el conformisme del culer. Ja
no,
ens està
no,
bé.
No el conformisme, sinó
no, perdona, perdona, Emilio, té motius...
La felicitat adquirida per un camí que solo nosotros adquirimos.
Però escolta'm una cosa, Emilio, tu no t'haguessis imaginat...
Però ese camí no te conduce
somni.
Que no eres nadie en Europa.
Emilio.
I és igual, és estupendo.
Emilio.
¿M'entiendes?
Pues ni en el teu somni més humit haguessis imaginat que apareixeria una perla com Lamine després del gatillasso del Messi. Sí o no?
Que no li agrada Lamine, Carme, que és un xulo. Home, i un prepotent, es veu.
A veure, no, una cosa són els comportaments,
no es una
altra cosa és el tipus
exemple...
de jugador que tens, que és un jugador extraordinari en el més ampli sentit de la paraula.
Estic
jo que no estic
d'acord
amb l'Emilio és amb el tema del conformisme del culer. No estic d'acord amb això, perquè el culer fa 4 temporades no sentia el que sent ara. I al final sí que està molt... Tampoc tenia el camp que té ara, tampoc tenia moltes coses que té ara, i ara el culer, independentment del seu vot, està molt satisfet i molt content del que té, perquè abans això no ho tenia. Abans, fa 4 dies, quan palmàvem a l'Europa League.
Independentment del seu vot, no.
Però després està el rendiment.
Perquè el senyor Laporta arrasó. Independentment de su voto, no. Perquè el senyor Laporta arrasó. ¿Vale? O sea, que también quiere este presidente. Este presidente que, por cierto, está timando a todo el mundo, ejerciendo de presidente para que no le cuente un año. ¿Me entiendes? Y suena el avión del equipo y baja el sueldo y tal.
Aquesta ho diu perquè va al dinar de directives.
No,
un año eso.
Sí, clar,
Laia, no és formalisme,
però per això ella ha d'evitar coses, és lògic. Vull dir...
Vale, molt bé, pues entonces que le cuente un
año. Ha de tenir una estètica, Laia, també t'ho dic, eh? Ha de tenir una estètica, eh? Perquè pujar-te el mateix
autònom... Si entréssim a debatre això, seria lògic.
Si parleu tots alhora, és que no s'entén res.
És una estètica...
Un moment, Laia, sisplau. O sigui, si parleu tots alhora, no s'entén res. Per tant, si segueix així, ho haurem d'acabar, perquè és incomprensible. Per tant, intentem fer-ho civilitzadament, Laia.
Que el tema de Laporta, que és una estètica o el que digueu, tant és, sigui el que sigui, vull dir, ell no pot fer certes coses i no les està fent. Si vosaltres dieu, no, perquè per darrere ell segueix manant, a veure, és que si entrem en aquest debat també podríem debatre si és lògic que un president que guanya el març no pugui entrar fins a l'1 de juliol. Vull dir, és que, que no el farem ara, doncs no cal entrar tampoc en l'altre tema des de l'altre punt de vista.
És que
esportivament estem fent una tertúlia que sembla que aquesta temporada no es guanyi res o que sigui un final de projecte i de cicle. No és veritat, tot el contrari. Vull dir, és cert que ahir és una decepció quedar fora de la Champions, però vull dir, aquest equip té el projecte que té de futur. Que s'han de canviar coses i s'han de millorar coses és evident, perquè com a mínim si vols ser competent a la Champions. Ara estàs competint, però si la vols guanyar necessites millorar coses. Ara mateix tens una plantilla i un equip que el tens tan just que coses com per exemple, la lesió de Rafinha, doncs et condiciona molt, és lògic, i que el Rafinha no l'hagis tingut com l'any passat, doncs et falta un munt de gols. Si és que l'any passat era aquest equip jugant defensivament, segurament sense tantes concessions, però amb moltíssim més gol que no has tingut aquest any. I això et passa factura, per això sempre s'està parlant de reforçar i que has de buscar un davanter que et marqui gols, perquè al final és el que necessites. També durant aquesta temporada has tingut moments que en aquesta tertúlia hem elogiat el joc del Barça, que bé que ens ho hem passat. Després del Newcastle, ostres, que bé que ens ho hem passat, ha golejat el Newcastle. No, Carles Planchard, tu sempre et mantens més en les teves crítiques al joc del Barça, però en general sí, i ara està agafant un to aquesta tertúlia que sembla que ho haguem de cremar tot, fins i tot és que m'ha semblat intuir que estem qüestionant Flick. Llavors...
No, t'ha semblat intuir, no.
S'ha qüestionat Flick. Llavors jo crec que no és... Jo, vaja, no em trobo en aquest punt i crec que en la majoria de barcelonistes tampoc, o vaja...
Carles, jo parlo de la lectura. Per exemple, ara acabes de dir, clar, és que si no hem pogut comptar amb Rafinha, doncs necessitaríem un altre d'ampliar la plantilla amb un altre jugador top que ens donés el que no ens dona Rafinha. Clar, jo vaig per una altra línia. Jo autoanalitzo i dic, jo no puc estar satisfet de perquè no tinc Rafinha. No pensant que ja en tindré un altre. Jo dic, per què no tinc Rafinha? I vull analitzar per què no tinc Rafinha. Aquesta, per mi, és la qüestió, que separo totalment. No és una visió crítica, és una visió d'anàlisi. I penso que estem baixant en molts aspectes que ens fan arribar en aquesta situació. Després ja veurem si fitxem o no fitxem i d'on traiem els diners, o els hem de demanar, o ens hem d'endeutar. Aquí no m'hi fico jo, en tot això. Jo em fico amb l'anàlisi de lo que tenim, de lo que ja teníem, i que aquesta evolució ha sigut negativa en molts aspectes
no separar,
que ens porten fins aquí.
No les pots separar, aquestes dues coses, Carles. És a dir, per què Pedri està tieso?
D'acord, però l'any passat...
Per què Rafinha es
lesiona? L'any passat no tenies necessitat de fitxar, que no? Segons tu, no tenies, l'equip no tenia necessitat de fitxar.
És que l'any passat es van donar, diguéssim, tot ens va venir tot de cara, sobretot a nivell de l'estat físic dels jugadors.
De tot de cara, què vol dir? Que és un atzar, que és una sort, ho hem de deixar tot en mans de la sort, de l'atzar.
No,
o sigui, hem tingut molta sort. S'ha de treballar perquè això funcioni. I jo veig molts detalls, com aquest, que parlava d'una jugada puntual que ens provoca, que igual ens han eliminat de dos competicions, i hem perdut dos competicions de la mateixa jugada, perquè ells ho tenien molt clar de la manera que havien de jugar,
sí,
per fer-se mal, i això no s'ha millorat. Aquí és allà on vaig, analitzar aquestes coses que ens produeixen perquè estem fora de dos competicions. No per si podem pogut fitxar o no podem fitxar, si tenim una plantilla competitiva o no la tenim. Aquí és on hem de ser autoexigents amb nosaltres. I el barcelonista ha de ser autoexigent, tot i que han d'estar superorgullosos i han d'estar contents. I tornant amb lo de Lamine, han d'estar contents
però
que
no
tinguem
orgullosos.
el millor jugador
perdó,
que serà de la història, aquest nano.
No orgullós, no estem... Jo estic orgullós, jo ho estic, però no estic orgullós en base a res, no sé què idiota. Jo estic orgullós perquè venim de guanyar una lliga i estem a punt de guanyar
perfecte,
una altra.
Sí, perfecte, però guanyar
un entrenador que t'arriba com t'arriba amb el Barça, com estava, que és Hansi Flick, és que és delirant estar qüestionant aquest home, no ho dic per tu, ho dic per l'Emilio. Arriba i en dos anys et guanya dos lligues. Hòstia, però què... Quins objectius se li marquen, tu que en saps de futbol, en un entrenador d'aquest nivell? La Champions no és un objectiu. Guanyar la Champions no és un objectiu.
A l'entrenador del Barça se li exigeix al màxim.
No. Guanyar la Champions no és un objectiu ni per Pep Guardiola, ni per Luis Enrique.
Ho ha de ser-ho.
Guanyar-la, no, home.
Ho ha de ser-ho, Joel.
Guanyar-la, no.
Ho ha de ser-ho pels barcelonistes.
La Lliga és un objectiu.
Hem de tornar a estar en els equips top d'Europa.
Jo entenc el que deia la Laia, eh? Però és veritat que en aquesta conversa que estem tenint, o sigui, tu, Joel, et conformes en perdre el final de la Champions.
Jo t'estic dient que estem de guanyar la segona expressant lliga consecutiva, sí, sí, en un projecte
jo
diria que no pinta
moment
malament.
Doncs
no, si ha començat,
jo ja entenc la part positiva, però que també crec que està bé que s'exigeixi més cosa a l'entrada del Barça, no?
Absolutament.
I que es pugui reflexionar sobre, escolta, la situació és aquesta, doncs com es pot millorar l'absència de jugadors que necessitem.
Però si li vols exigir més, dona-li diners, també. Dona-li jugadors
que demana. Però si no els tens...
Perquè t'estava ningut un lateral d'Aràbia Saudita.
Però potser hem d'exigir també més a l'àrea esportiva per fitxatges. Vull dir, tu pots exigir l'entrenador o també pots exigir el club que porti més fitxatges.
Jo no exigeixo ningú, però el que vull dir és que no em sembla, perquè no em sembla malament que l'endemà d'un partit com aquest es digui, escolta, no n'hi ha prou en dir que bé que ho fem, que quasi guanyem i que bonic que són aquests nois jugant. No n'hi ha prou. És que no n'hi ha prou.
Sí, això estem d'acord.
I aleshores, com que no n'hi ha prou...
Això
ja ho vam dir-ho, que estàvem supercontents quan ens van eliminar després d'un 4-0, que encara era molt més costós, i vam estar supercontents i orgullosos, i ho hem de seguir estant.
I no n'hi ha prou en sortir a roda de premsa en la menja mal, perquè no acaba... És a dir, al final no es guanya el partit. No n'hi ha prou. No n'hi ha prou. Aquest Barça no n'hi ha prou.
El que passa és que jo segueixo dient que no hi ha tant conformisme per part del barcelonisme com per exemple, deia l'Emilio, no? o com pugui semblar que el Joel diu, no? De dir, bueno, és que ara, mira, oblidem-nos ja d'aquest marrón i del que hem patit ara, i ara ja focalitzem-nos a que guanyarem una Lliga i que la Lliga ja la tenim a la butxaca, no? Sí, val, però està clar que el Barça, com diu el Carles, estem parlant de top mundial, primera fila, no? Llavors, el nivell d'exigència ha de conviure amb l'orgull. O sigui, tu tens un orgull de pertenença a un club que, a més, per circumstàncies, no ens oblidem, ha hagut de potenciar i ha hagut de fer debutar juvenils al primer equip, que això no hagués passat mai. Bueno, doncs aquesta circumstància, el fer de la necessitat virtut, ens ha portat fins aquí i tenim 3, 4, 5 jugadors que en 3 anys estaran madurs i que tindran una carrera pel davant brutal. Però sí que és cert que en el momentum, no, que parlava Flick, no? En el momentum, doncs també, Laia, no, t'entenc, el que vols dir, i congratulem-nos de la situació, però sí que és veritat que es podria fer més. I aquest sí, fer però, més, que però, també diu el Carles, és amb el que estem tots, no?
Hi ha una sensació
no?
extesa avui de llàstima, no hem tingut sort. I això no és així.
Però jo ja no parlo inclús del barcelonisme, no. Que hi és, jo parlo inclús dels propis jugadors.
Mira, Ricard,
el jugador,
veig que
el jugador
és que què vol dir,
està emprenyat, el jugador té una autoexigència, ell mateix es crea tot allà. Ell sap que és una gran decepció per ell no haver pogut passar aquesta eliminatòria com a jugador.
A la història del Barça, quan ha estat una temporada de fracàs, una temporada en què es guanya la Lliga? Quan ha passat això? Quan ha passat això?
Antigament, mai.
O sigui, una no, ni antigament ni, ni
arribar,
mai. És a dir, una temporada que es guanya la Lliga, quan
una Lliga
és una
no hi havia
temporada.
Prou, va arribar un moment que en una Lliga no hi havia prou, estàvem acostumats a guanyar 3 títols per temporada, acostumats,
sí.
Ens vam acostumar.
Això és un lapse de 5 anys en una història de 125.
No, de 5, no, de més, perquè Luis Enrique va venir darrere...
De 3 títols per temporada, Carles. Això estem acostumats, ara. És l'exigència.
Luis Enrique també va guanyar el triplet, vull dir que estem parlant de coses d'aquestes. Durant molts anys ens vam mal acostumar i precisament els que van venir darrere són els que van pagar les conseqüències d'aquell mal acostumament de que guanyàvem 3 títols per temporada. I després venen i guanyes la Lliga i diuen, ostres, sembla que no n'hi ha prou, que això ha passat, sembla que no n'hi ha prou. I ara sembla que no n'hi ha prou amb la Lliga. Estic d'acord. O sigui, jo no estic parlant
no
de títols
que hi hagi
en concret.
Prou, però
estic
no.
parlant de que el mateix jugador està emprenyat, de que el mateix jugador té aquesta autoexigència, que el club la té, que l'entrenador la té, que tothom la té, que el barcelonisme la té, però sembla que bueno, no passa res. Sí que passa. Ens hem d'autoexigir. No només ens hem d'emprenyar i després però hem si de buscar quines són les raons de per què ens passa tot això.
Completament d'acord, però la base és bona, no? La base és bona.
Emilio, la base és boníssima. La base és boníssima.
Emilio.
Mira, Ricard, esta base va ganar el Mundial. ¿Vale? Esta base va ganar el Mundial. El Mundial, el próximo Mundial, lo va a ganar. ¿Por qué? Porque estos jugadores van a tener los complementos en la selección perfectos. Este base va a ganar el Mundial. Por lo tanto, esa es la reflexión que hay que hacer. ¿Me entiendes? O sea, pero también te diré otra cosa. En la semifinal del Mundial contra Alemania, cuando Luis de la Fuente se ponga 0-2 en el minuto 24, no va a hacer lo que hizo el Barça. ¿Vale? O sea, esto es lo que pasa. Y esto es a lo que yo me refiero. O sea, entonces, grandes elogios a Flick, seguiremos por la misma vía y tal. Y repito, ya vale de la herencia del pasado, ¿vale? Y ya vale de no estar en el uno por uno después de un montón de años, ¿vale? Y ahora quiero ver cómo esta gente, el elogiadísimo Deco, refuerza esto y cambia esto. Y a ver qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿me entiendes? Pero estos jugadores van a ganar el Mundial dentro de 3 meses.
Ojalá.
Bé, veurem si guanya la selecció espanyola. És cert que és una de les favorites, veurem si guanya el Mundial, però vaja, això és una altra història.
No, i això va passar.
Però la selecció espanyola, aquests reforços dels que parla l'Emilio, aquesta selecció espanyola, vale, que guanyarà el Mundial i que té una columna vertebral culer, vale, els reforços d'on són, d'on venen? No estem parlant de tops mundials, no? Tampoc?
Bueno, home, no està mal, eh?
Bueno, pero o sea, no estamos hablando
hombre,
de
estamos
Kane,
hablando del mejor
de Harry Kane.
Estamos hablando del mejor
porque el portero
del
titular mundo. De la selecció espanyola de futbol no és millor ni que Joan Garcia, ni que David Raya, ni que Ramiro, ni que la meitat dels porters. Vull dir-te, entenc una part del que dius, però hi ha una altra
Oyarzabal ja és mucho mejor que Olmo, que Ferran, que Lewandowski, que O sea, no, no me hagas hablar, por favor, Carmen. No,
hombre, claro que te hago hablar, para eso estamos.
Yo bueno, pues ya está. Pues es esto.
O sea, es decir, el Barcelona tiene el núcleo que va a ganar el Mundial. Ya está.
Fem una pausa i ara parlem del Madrid.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. Només fins al 19 d'abril hi ha més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Mira, tenim tot el que hi ha d'haver a l'armari per fer el canvi de temporada. Una gran selecció de peces amb el 30% de descompte en marques de moda dona i jove, com Southern Cotton, Woman, El Corte Inglés, Bimba i Lola, Roberto Verino, Easy Wear i Levi's. I també una selecció al 30% en marques de llenceria, com Emphasis i Passionata. També hi ha un 20% en marques de sabateria com La Touche i un 30% en marques com Tintoretto i Lacoste. Tot això i molt més, fins al 30% de descompte, en més de 600 marques, i només fins al 19 d'abril. No t'esperis i vine als 8 dies d'or del Corte Inglés a la botiga, web i app. Per cert, que al Corte Inglés aquest dissabte ja comencem a viure la festa de Sant Jordi. Mira, a les 12, a Girona, la llegenda de Sant Jordi a càrrec del periodista Toni Cruanyes. I a les 6, a Can Dragó, Cornellà, Sabadell i Tarragona, espectacles infantils on el drac, la princesa, la rosa i el llibre tindran molt de protagonisme. El 18 d'abril, prepara't per gaudir Sant Jordi al Corte Inglés. I res més, fins demà, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
increïble.
Platòric.
Maduixa. L'oferta di, estalvia'm les maduixes.
Aquesta setmana ou amb 15 al mig quilo, un 42% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
La ciutat de les llums mortes, la nova novel·la de David Uclés, és un cant a Barcelona com no l'has llegit mai. La ciutat de les llums mortes, el llibre d'aquest Sant Jordi.
Sou molt bona gent!
Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3CAT en viu. Ho veus, ho sents, ho vius.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Carles Planchar, amb Joel Díaz, amb Maia Tudela, amb Emilio Pérez de Rozas i Carme Barceló. Avui és el torn del Real Madrid i veurem què és el que passa, Laia.
A veure, passarà el Bayern, no? Mira, no sé, és una eliminatòria que, mira, que seguirem aquí a Catalunya Ràdio amb la transmissió que tindrem i que, en principi, vaja, el Bayern sí que aquí és més superior que el Madrid. I jo, vaja, jugant a Munic, veig qualsevol cosa que no sigui que passi al Bayern de Munic, ho veuria una cosa molt difícil.
Jo, sense el factor Bernabéu, en principi...
De totes maneres, una cosa és el que desitgem i l'altra cosa és el que pot passar.
No, home, però...
Això, a la prèvia sempre pots parlar amb aquesta tranquil·litat.
Sí que és veritat que si això fos al revés i juguessin al Bernabéu,
tindríem
molt poques possibilitats, perquè estem acostumats als arreones aquests del Bernabéu, que sense fer un partit, que és el que va passar ja en el partit d'anada. El partit d'anada, un partit que estàvem morts i podíem haver-li donat la volta fins i tot al marcador. No, no ajustar-se com sí. Es van ajustar, sinó donar-li la volta al marcador. Jugant com? Fent què? No ho sé. Però això és l'esperit sí. aquest del Madrid en el Bernabéu. No?
Per sort, jo diria que el Bayern no té l'esperit suïcida aquest que no us agrada de Flick i que sabrà controlar el partit amb experiència i temple.
L'únic que em fa patir és que, per mi, els dos equips, les davanteres, són superiors a les seves defenses. Els seus jugadors de davant són superiors en els seus defensors. I això és l'únic que em fa patir. Perquè jo veig el Bayern d'un equip físic, un equip que sap el que juga, un equip ordenat, que dalt també té molta pólvora.
Té centrals molt bons, el que passa que són bons en unes situacions del joc. Vull dir, són dos gegants que...
Serà un partit d'anada i tornada, serà un partit que les davanteres marcaran més que les defenses, o les defenses, en funció de com defensin, marcaran el partit. I aquí és on te pot passar de tot, pot passar de tot. I penso que en aquests moments està més acostumat fins i tot per tot, defensar el Real Madrid que el Bayern. És l'únic dubte que tinc. Però si no és així, jo penso que el Bayern no es perdrà aquesta eliminatòria.
No, que ara escoltava el Carles i mira del que venim, no? Venim de parlar d'autoexigència de treball, d'anar al detall, de ser absolutament això exigents, i després hem parlat de reones, no? Vull dir, quins dos equips tan diferents i quina manera de guanyar, perquè no fa tant que va guanyar una Champions al Madrid, és cert que tenia a Modric i a Kroos, però jo el que us puc dir que a la capital no tenen tanta confiança com altres vegades. Això també és un to que detectes, i el detectes des de fa uns mesos, i jo crec que el madridisme que dona bastant per fet que si no passa aquesta eliminatòria, la següent no la passa, és a dir, que no hi haurà títol aquest any i serà un altre any en blanc, i això us ho puc dir perquè és que ho pensa molta gent, estan més amb el canvi, amb el que faran, amb la revolució que esperen que Florentino faci aquest estiu, que no pas amb... O sigui, jo crec que ja han llançat la tovallola,
sí,
malgrat
tenen,
que
estic tenen motius, Carles... Tenen motius, clar.
Clar, no,
tenen
però
motius, els ha durat tota la temporada, porten molts
clar,
partits...
Per això, no? Tota la temporada clau. I l'anterior.
Sí, sí.
I després hi ha un tema Mbappé, que això, quan passi tot això, també hem d'analitzar, no? Perquè és un tema que també és molt calent, malgrat que aquí piten és a Vinícius, no? Vull dir, jo crec que ara estem davant d'un Madrid en el que no confia ningú, però que poden passar coses, aquests arreones que passen, evidentment passen al Bernabéu, que jo dubto que passin a
Can
Bayer, i sincerament crec que el Madrid avui cau, i si cau avui al Madrid, prepareu-vos perquè venen dies de capital
encesa. I si no, prepara't també pel que vindrà, Emilio.
Bueno, el fet de que no sapiguem dir amb rotunditat que el Bayern passarà ja vol dir el que és el Real Madrid, no? I que ha sigut sempre. Però sí és veritat que ens trobarem, com diu la Carmen, con una palabra que m'encanta, que és navaplete, no? Que me parece que és tremendo i que, evidentemente, com defiende Joel, es una gran diferencia ganar dos ligas a conseguir a sufrir dos navapletes, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que también sería histórico en el Real Madrid no ganar ningún título de verdad en dos años. Y es
más histórico todavía que el Barça.
Y es evidente que, repito, la felicidad del culé se reanimará cuando vea caer hoy al Real Madrid. O sea,
com es va animar el madridisme ahir, també t'ho dic.
Bueno, jo crec que el madridisme està pensant més en el fet de que es produeixi un miracle aquesta nit a Múnich que de veure que el Barça cau.
Madridisme no, perquè, vol no. neteja.
Bueno, és que...
Vol neteja.
A on la vol, Carme? Perquè
bueno,
a la llotja...
De la llotja ni s'ho plantegen, eh? Vull dir,
no la poden,
tu vols voler tota la neteja del món a la llotja, però tal
poden.
I com està constituït...
No, però és que no poden.
És que és impossible.
No poden.
El que passa és que també...
No, però és que no ho poden. A veure, un moment, eh? No ho poden perquè tampoc la desitgen, eh?
No, clar.
O sigui, és a dir... De la mateixa manera que el Joel està orgullós de la porta del Flick, allà estan contentíssims al Florentino, m'entens? Però orgullosíssimos, vaya, tela.
Sí, la diferència que no, és que el Florentino que no ha ni de convocar eleccions, Emilio? I tu, en canvi,
no,
vull
sí,
dir,
no
estàs fet pols perquè vas perdre
primera...
el 15 de març. Almenys vas tenir l'oportunitat de perdre allà a Madrid. Com que no hi ha oposició, tampoc hi ha eleccions i, per tant, de facto, allò ja no és una democràcia, diria, eh? Diria. Mm-hmm. La diferència és important.
Però a nivell esportiu, el madridisme aquesta temporada, escolta, jo no havia vist ni tants pitos, ni tantes crítiques, ni tant mirar la llotja, malgrat que miren, però després tornen a mirar el camp, no? Al final, vull dir, s'han carregat amb un entrenador que no l'han deixat treballar, realment. Ara tenen amb un entrenador que sí, uno di no i totes aquestes coses, però que al final l'únic que fa és donar-se cops en el pit i que els jugadors es donin cops al pit i tirin cap allà i pilotes endavant i tal, i no hi ha res. La gent està molt cansada i mira molt els jugadors, perquè al final, vull dir, també és veritat que ara també és moment de lluir el nostre, no? I al final allà també intenten lluir la Valdebebas i la cantera i totes aquestes coses, quan al final formen jugadors bàsicament per vendre'ls, no? Parlàvem de la selecció espanyola. Quants jugadors aniran del Madrid a la selecció espanyola, no? Penseu que a Madrid també són... El madridisme també és selecció espanyola. Vull dir, es donen tota una sèrie de circumstàncies...
Aniran els que han fitxat aquest estiu per tenir jugadors a la selecció espanyola.
Sí, és que és molt fort.
Que no netegin tant que es quedaran sense brillo.
Pues...
Clar, jo crec que més que netejar, veig que és el mateix del mateix Madrid de sempre, el que passa que ara els jugadors igual no tenen el talent, no tenen individualment la qualitat, i entres amb aquesta dinàmica de dir, bueno, pues ara no guanyaven i abans guanyaven.
Bueno, no, i també, Carles...
Però és el mateix
sentit,
Madrid.
I també, Carles, en aquest sentit, que el Florentino també ha volgut posar els diners en un altre lloc. O sigui, s'han anat al Kroos i al Modric...
Doncs mira, pot ser una de les raons.
I pensava que el Modric i el Kroos el tenia a casa amb el Guller.
Amb el Guller, exactament. Doncs
I,
ja mira.
I amb el gran Mastantuono, que aquest és un altre bluff. Bueno,
doncs
no,
que
no,
però no, doncs jo que no netegin tant, recordo. I el que ha de fer és complementar i ampliar.
Recordo que va fitxar era... Xavi Alonso. Mm. Per fer el gran projecte...
Que era el projecte, que no es creia Florentino, se l'ha de deixar treballar.
Si fas un projecte és perquè creus en ell i perquè has decidit que aquest
no
és el
creia,
nou
Carles.
Conductor.
Allà, és que a Madrid creuen projectes
no
allà...
I tant,
però a Madrid no creuen en projectes, no creuen en jocs, creuen en rendiment immediat i títols.
I jugadors.
El millor porter del món i el millor davanter centre del món. I amb això anar fent.
Amb això ja guanyem.
Mastantuono, recordo aquesta temporada que es va arribar a fer el debat, eh? Lamine, Mastantuono...
Sí, entrenadors, alineadors, que portin bona gestió del vestidor, i ja està.
Exacte,
i que...
això és un valor. Florentino no vol un entrenador...
Espera, digues, Carme.
Ah, no, que dic que Florentino no vol un entrenador convencional, un entrenador en projecte, no, perquè, a més, vull dir, ell ja no creia en Xavi Alonso. Xavi Alonso ja no se'l creia al setembre. El va agafar una mica contracor, perquè tampoc no vol deixar treballar, i vol posar els seus jugadors, fitxar les seves peces, col·locar-les i ja està, alineadors, exacte, el que heu dit, alineadors. I no, Florentino no està ja fora, és un futbol i una forma de gestionar el futbol del segle XX, i a mi no em fa gràcia, no és la paraula, però que estem analitzant des del punt de vista barcelonista o blaugrana o del club del Barça, ostres, anant al detall, anant a l'exigència, anant a la perfecció, anant a l'excel·lència que volia parlar el Carles, no? Que cap a on anem, no? I hem d'anar això, i el detall, la petita cosa. En canvi, a Madrid, això ni se'n parla, ni es pensa ni res. El escudo, golpes en el pecho, venga para
perquè
adelante.
Fins aleshores els hi han donat el resultat, i com que els hi han donat el resultat no han tingut que canviar aquesta manera. Però ara sí, ara ja sí. Ara
són
ja sí,
calés,
hauran de plantejar-s'ho.
A més, són calés, això, eh?
Si tu veus el futbol que ara mateix està imposant a Europa, i la manera de construir equips, el que està fent el PSG, com jugar l'Arsenal, el Bayern, són equips pràcticament sense estrelles, sense collonada, són un exèrcit de tios molt bons i molt físicament. El model de la direcció esportiva de Florentino ara mateix...
És que no existeix.
És que, per és això, que vull dir que...
Això ni existeix.
Aquest model que era, si diguéssim, vaig a fitxar les estrelles que pugui i tiro... Jo crec que això està bastant caduc. Més caduc, però, segur,
Joel,
que el nostre.
Joel,
és que ja ni existeix. Vull dir, no existeix una direcció esportiva al Madrid.
És que quan el Carles parla de que no sapiguem què ha passat amb el Rafinha, per què el Pedri està així, tal i qual, pensa que a Madrid s'equivocaron de rodilla de Mbappé. Ja. En Madrid s'equivocaron de rodilla de Mbappé. I el Madrid, bueno, Florentino Pérez, perdón, no hizo ningún comunicado de eso. Y de un rumor a la 1:15 de la mañana de un programa de radio... Quiero decirte, al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, había un comunicado desmintiendo que iban a fichar a un director deportivo.
Clar. O sea, sí, que... és que és molt fort. O sea, desmenteixen això, que al final és una notícia d'un mitjà.
Si vols fer demà una horeta del Madrid, perquè també m'agradaria, sí. La veritat. Perquè Laia, no van fer la comparació de Mastantuono. La comparació va ser Lamine-Thiago. Aquesta és la comparació.
Ostres, aquesta ja ni la vaig sentir.
Aquesta però... és la que li agrada a ells.
Aquesta encara és pitjor.
De totes maneres, clar, perquè... a mi l'únic dubte que tinc és que avui serà un partit que...
I tant.
Que estarà obert.
I tant.
I que el Madrid, no saps per què, té aquest poder sobrenatural que amb una reon et pot entrar al partit, una jugada individual d'un Vinícius, d'un Mbappé. Ja, si no és així, no té res a fer. Jo m'aniré...